A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com sempre, el repàs a la gent de les recomanacions que ens puguin fer des de la biblioteca. Saludem la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La gent ens porta avui,
mateix,
a les 8 del vespre, eh?
Sí, sí. Comencem.
Amb una activitat, diguem-ne, no estrictament vinculada amb els llibres,
no, però
que també pot interessar molts pares i mares.
Sí, i també té relació amb la biblioteca en el sentit que també oferim internet i que venen molts nens sols de vegades a consultar-ho, però bé, ho enfoquem més en això, no? Amb el tema més familiar, amb aquesta font que de vegades pot ser de conflictes amb nens i nenes, amb fills i filles, cada vegada més jovenets, més petits, que reclamen el telèfon mòbil i per tant accés a tot allò que comporten els mòbils d'avui dia. I bé, doncs això, no? Que parles amb persones que tenen nois i noies d'aquestes edats i és un tema del dia a dia, no? Que influeix molt en el dia a dia de casa, perquè clar, entres en una roda de negociacions i d'històries. I vam pensar, doncs, que era interessant també que un expert i algú amb una visió molt bueno, doncs, sobre aquest tema, no? Molt especialista, doncs, que ens pogués donar uns consells lògics de com enfocar, doncs, aquests temes a casa.
Com a bibliotecàries que esteu més o menys pendents de tot el que passa, mireu en algun moment, mira, estan consultant no sé què, o estan consultant...
Clar, els ordinadors...
Allò que dius, sí. Mira, què està mirant aquesta criatura?
Anem més o menys controlant, a més
els teniu molt accessibles, no?
Exacte. Les a la infantil de la biblioteca tenim el taulell de treball i just davant hi ha l'ordinador, l'únic que tenim per nens i nenes, vull dir que ho veus. I l'ús que en fan, bàsicament, és de dos tipus, o per fer treballs de l'escola, tant buscar informació per internet com després fer el treball en si, no? amb un Word,
sí.
Com el tema dels jocs. I aquí en els jocs ens també trobem com dues parts, els dels més petitets, que bueno, pues allò típic, no, de bastinines, de jocs així molt innocents, i després el tipus de joc que sí que en un moment donat has de dir, això sisplau aquí no, a casa ja us diran el què, però aquí no, perquè tenen doncs, bueno, cert component violent, més que res.
Quin poder d'atracció que tenen els jocs, eh?
Sí. Sí, sí, i és com un imant, perquè un nen jugant és com impossible de veure, sempre són tres o quatre allà,
davant de la
pantalla, animant el que juga, i llavors és un continu dir, no, va, si
aquesta imatge no ha canviat, eh?
No.
Com quan érem petits, que allò, tres
clar,
o quatre,
normal, no?
Doncs tres o quatre.
Junts, vull dir, clar, és així.
D'acord.
I bé, doncs sí que a la biblioteca els hi comentem això, que la biblioteca, aquest tipus de jocs no, perquè a més no estan limitats de cap manera, i a casa, doncs clar, que cadascú, doncs amb les seves normes familiars, doncs ja farà el que convingui, no?
Doncs avui, precisament, si no normes, consells, suggeriments, sí. Reflexions.
Exacte.
A l'entorn de l'ús de les noves tecnologies d'internet, telèfons mòbils,
sí.
amb en Roman.
La idea és de posar molt en comú, que hi farà una primera part més d'exposició, però després obrirà a torn de paraules als assistents perquè bé, doncs...
I hem de suposar que els pares podran exposar aquelles preocupacions que poden, que poden tenir, com ens deia la Marta, a l'hora de negociar, a l'hora de limitar, a l'hora de, com a mínim, intentar compatibilitzar tot el que és l'ús de les noves tecnologies amb altres necessitats de la vida.
Exacte.
Del nen o de la nena.
Sí, sí, que no tot s'acaba amb això, sinó que també doncs, hi haurà ampli ventall de coses a fer a la vida, no? Des de llegir un llibre fins a fer esport, fins als deures de l'escola que evidentment es fan, doncs bueno, com es compatibilitza tot aquest tema. I ho hem fet una miqueta amb l'excusa que el dia 11 de febrer és el Dia Internacional de la Internet Segura i hem volgut doncs, començant avui amb aquesta xerrada, dedicar tota la setmana a recomanar llibres o parlar una miqueta sobre aquest tema fins al dia 11.
Entesos, que és dimecres de la setmana que ve.
Sí.
Molt bé, avui a les 8 del vespre, per tant, pares, mares, que sobretot pares, mares que puguin estar interessats en aquest àmbit, doncs aquí tenen la proposta que fa la Biblioteca Josep Roig i Raventós. Per on seguim?
Seguim per divendres 6, tenim l'hora del conte, i el que hi havia programat, que era la sessió que es titulava Dracs a Muque Contes, doncs altre re, ahir vaig tenir un missatge del Miquel Chimeno, que és el responsable d'Uque Contes, dient que estava amb un engrip molt gran i, per tant, que no podria venir. Llavors hi ha hagut un canvi, sense cap problema, vindrà Blai Sanabra, que és un dels habituals, i va molt bé doncs, tenir aquests narradors de més de confiança que en un moment donat, doncs...
Blai!
Sí, que ho tens disponible, doncs vinga. Per tant, hi ha aquest canvi en la programació per aquest imprevist, però bé, doncs, de cara a qui vingui, tant un com l'altre, són narradors de qualitat. I
d'acord,
tant, doncs,
i guardeu l'hora del compte d'aquest divendres per una altra ocasió.
Per un altre dia, que ha de venir també el que comptes, i per tant, reservarem aquesta sessió.
Perquè divendres de Carnaval feu hora del compte?
No, divendres de Carnaval no.
Aquesta setmana de Carnaval tan esvalutada...
Sí, tenim també horaris especials, que no el recordarem, i això, el divendres no hi haurà del compte, perquè bé, a les escoles ha anat el Carnestoltes al matí, i llavors tothom va com una miqueta esbarat, el ritme canvia... I quan s'ha fet, ja fa temps que no ho fem, perquè quan es feia era una sessió molt fluixa i ja tothom té el cap en,
en altres històries, coses,
no? Llavors, doncs, aquesta sessió la deixem reposar i la setmana següent doncs, ja ho reprenem.
O sigui, aquest divendres, hora del conte, i aleshores fins al primer divendres de Quaresma.
Exacte.
No hi haurà hora del conte, fins al dia 20.
Fins al dia 20. I llavors aquests horaris especials que us comentava serà el dilluns 16, tindrem obert a la tarda, de 3 a 2 quarts de 9.
Dilluns de Carnaval, matí tancat i obert a la tarda.
Exacte. El dimarts 17 ho farem al revés, estarà obert al matí
i tancat a la tarda.
Tancarem. I el dimecres tornem a girar la truita, tanquem al matí i obrim a la tarda.
Aquests són els horaris de la biblioteca, recordem, dilluns tancat al matí, dilluns de Carnaval, obert a la tarda, dimarts obert al matí, tancat a la tarda, dimecres de cendra, tancat al matí, obert a la tarda. Més o menys com la dinàmica del poble durant aquests dies de Carnaval.
Sí,
Doncs aquests seran els horaris especials de la Biblioteca Josep Roig i Reventós, dilluns, dimarts i dimecres de cendra. Dilluns de Carnaval, dimarts de Carnaval i dimecres de cendra. Més coses.
Més coses. Ja anem una miqueta més enllà. El divendres dia 20 també tornem a tenir hora del conte. En aquest cas ve la Sandra Rossi, que també és una de les habituals, i ens portarà històries principesques. I amb aquest títol engloba dos contes que són molt macos, són dos contes publicats. Un és La princesa Nas de Flor, de l'Emma Damon, i un altre és La caça del petó, del David Melling. I amb això doncs, volíem ja ser una miqueta per parlar d'aquesta adaptabilitat d'alguns àlbums il·lustrats en fer després una hora del conte, una narració, perquè hi ha alguns il·lustrats que poden ser preciosos, mirats o llegits, i en canvi no permeten de fer aquesta adaptació al pas a oral. No? En canvi, aquests dos, la Sandra Rossi els hi ha captat molt bé l'essència, els ha adornat molt amb algun element, fa participar els nens, i són dos àlbums il·lustrats publicats, però que permeten molt aquest joc de fer aquest pas a l'hora del conte. De fet, un d'aquells l'he portat, després ja farem altres recomanacions. La caça del petó és un conte que ja fa temps que ronda per la biblioteca, ja es veu que està més gastadet i més utilitzat perquè més surt molt en presta, que el comentem també en les visites i agrada molt, perquè és una història d'un cavaller, però és un cavaller una miqueta maldestre, bastant maldestre. I la seva missió és anar a buscar un petó que ha sortit volant per la finestra, perquè aquest petó l'ha donat al rei, en el seu fillet, el príncep, en el moment d'anar a dormir, però el príncep no l'ha arribat a la galta. El petó s'ha escapat per la finestra. En tot el conte es pot veure el recorregut d'aquest petó amb una línia platejada així brillant i com es va escapant, no? I aquest cavaller que l'ha d'anar buscant.
O sigui, el petó d'un pare al seu fill...
Un pare molt ocupat perquè és el rei.
Un pare molt ocupat perquè és el rei, el petó es perd i no arriba a la galta del nen i el cavaller l'ha d'anar a buscar.
L'ha d'anar a buscar. I aquest cavaller s'afila el cavall del revés, li trenquen els pantalons, fa molt de riure, fa riure. Els dibuixos del David Melling són molt de detall, amb un to molt simpàtic i doncs, capta molt bé l'essència de la història. També, de fet, la història l'ha escrita ell. David Melling és un autor, és il·lustrador i autor. Aquest va ser el primer àlbum il·lustrat que va fer i que va il·lustrar, de l'any 2002. Després n'ha fet molts més, tant il·lustrats com il·lustrats i escrits per ell. Fa les dues coses. Doncs és un dels que volíem recomanar i que la Sandra Rossi el dia 20 ens explicarà a la seva manera.
Al final d'aquesta història, que hem de suposar que és bona, eh?
Sí, hi ha un drac també.
Hi ha un drac també. La caça del petó serà un dels contes de l'hora del conte del dia 20.
Exacte. I bé, seguim amb els grups de lectura, amb les visites escolars, amb el dia a dia. Seguim també amb les entrevistes virtuals mitjançant la web i en aquest mes que estrenem tenim nova escriptora que li podem plantejar preguntes i en aquest cas és l'Alicia Jiménez Barlet. És una escriptora, una novel·lista de novel·la negra i el seu personatge estrella, que ha fet tota una sèrie dedicada a ella, és la inspectora Petra Delicado. Ella diu que volia que el seu personatge d'aquesta sèrie de novel·les fos dona i que tingués protagonisme, perquè diu que la dona a la novel·la negra o és la víctima que assassinen a la primera pàgina o és l'ajudant d'algú. I és cert. Bueno, alguna excepció hi haurà,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però en novel·la negra com a policies, doncs bé, poques dones potser. Hi havia el moment en què va sortir la...
I en serials de televisió, si fa o no fa, també.
Sí, doncs aquí tenim la Petra Delicado, que és la protagonista i la inspectora que resol tots els misteris i tots els casos, escrits per Alicia Jiménez Barlet, i li podem fer preguntes des del febrer fins al dia 24 i després les contesta.
Perfecte, doncs ja ho saben que ho poden fer també a través del portal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona, Alicia Jiménez Barlet, protagonista del mes de febrer.
Exacte. I com que ara estem ja fent balanç de com ha anat el 2014, amb dades estadístiques que ja un altre dia comentarem, doncs avui he portat la llista dels més prestats de tot el 2014 a la Biblioteca Roig i Reventós.
Novel·les, eh?
Novel·les i farem
llibres,
un apunt infantil.
Vaja, d'acord.
Sí, novel·les, novel·les, per adults. Llavors, començant el rànquing per baix, en el número 10 tenim Jezabel, que l'havia comentat també alguna vegada aquí, de la Irene Nemirovsky, i amb el mateix número de préstecs, també empatats, hi hauria L'avi de 100 anys que es va escapar per la
per
finestra.
La finestra.
Són dues novel·les molt diferents, perquè una és aquest toc d'humor i d'història, no?, que va regir una miqueta les dues coses, i en canvi la Jezabel, doncs, és un personatge molt més profund i amb una, bueno, més facetes, no?, d'una dona amb molta força.
Quantes vegades demanades?
Han sortit en préstec 35 vegades.
Déu-n'hi-do.
Aquestes dues novel·les. Sí, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
A la número 9, també La sombra de la sirena, de Camilla Läckberg, que és una d'aquestes autores nòrdiques també de novel·la negra, que surten moltíssim, no? Seria com un best-seller, no? Best prestat. En el número 8...
8.
Ja venen aquí Les 50 sombres més oscures. Les dues altres parts de la trilogia estan una miqueta més amunt. El número 7, Inferno, de Dan Brown. Per tant, funciona molt el best-seller, el que es va venent
es
més,
nota,
el que es demana més a la biblioteca, també. O el que surt més en presta, que no vol dir que altre tipus de novel·la no surti, però aquests van guanyant molt de terreny. En el número 6, El grito de la tierra, de Sarah Lark, una altra autora que es demana moltíssim, tenim bastant força novel·les d'ella, però surt molt en préstec. En el número 5 tindríem les altres dues parts de la trilogia de Les 50 sombres.
Doncs quan s'estreni la pel·lícula.
Tornarà a pujar. Sí, perquè aquestes coses tenen aquest
tenen
cicle,
aquest cicle,
no?
Eh?
La que baixa el préstec i després per qualsevol motiu torna a pujar. I La reina descalza, de l'Ildefonso Falcones. En el número 4, una autora que també surt moltíssim en préstec, que és la Kate Morton, i en aquest número 4 tenim El cumpleaños secreto, que precisament al febrer, el 25, el Club de Lectura Àgora dedicarà la sessió a aquesta novel·la.
D'acord. I ara el pòdium.
I ara el pòdium. En el número 3 també han empatat dues novel·les, una altra de la Kate Morton, El jardín olvidado, i El tiempo entre costures, de la Maria Dueñas. Aquesta, dintre de tota la xarxa de biblioteques, també està
a dalt de tot,
A dalt de tot, està en el número 2.
I està
tant,
clar que hi ha ajudat molt el serial de
també,
televisió.
També, també. Sí, tot va molt relacionat. En el número 2 torna a sortir la Maria Dueñas amb Missió no olvido en aquesta ocasió, i un altre d'aquests autors que es presten contínuament, contínuament, encara que no hi hagi un boom d'una novel·la,
motiu,
no?
Específic?
Que és el Jorge Bucay.
D'acord.
En Cuentos para pensar, en aquesta ocasió és la novel·la que ha sortit com a més prestada en segon lloc.
I en el número,
i en el número 1 tenim Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, amb 59 préstecs, que
Déu-n'hi-do. És interessant això, hi ha 53 setmanes l'any.
Exacte.
59 préstecs, sí, d'una novel·la.
D'una novel·la que és gruixuda i que el préstec, com a molt,
préstec...
pot tenir un mes.
Exacte.
Vull dir que...
Exacte.
Que és molt.
Sí. És molt.
Sí, és molt, i vol dir que es llegeix.
Perquè en teniu un d'exemplar?
Tenim dos, però
dos.
En aquest rànquing, diguéssim, va per exemplar, no per títol. Per tant, aquest Victus ara no us sabria dir si és el català o el castellà, però en tot cas hi ha un altre Victus que també està rondant en préstec.
Sí. D'acord, no és aquest,
Sí.
Doncs perquè vegin que la novel·la d'Alberto Sánchez Pinyol és... Vaig bé?
Sí.
La novel·la més prestada a la Biblioteca Josep Roig i Ramon.
I coincideix també amb el número 1 a tota la xarxa. També,
que és la novel·la més prestada a tot arreu?
Exacte.
Victus, la novel·la més prestada. Però veiem molt de misteri.
Sí. Sí.
En aquest rànquing, hi ha molta novel·la de misteri.
Sí, i així de les que últimament també estan sortint bastant, i per tant suposo que s'aniran situant bé en aquest rànquing, hi ha Desig de xocolata, de la Care Santos, que s'està prestant molt bé, i Amor contra Roma, de Víctor Amela, i un altre que no recordo si vaig comentar també, però que té un títol molt llarg, que és L'increïble viatge del Fakir, que se quedó atrapado en un armari d'Ikea.
No.
No l'havia comentat, doncs és de Román Puertolas. És una història també divertida i curiosa, i em sembla d'alguna... Potser com a novetat,
sí,
així, esmentada.
Que a vegades m'embolico entre la Rosana Lluch i la Bart.
Sí, no, normal.
Potser sí.
Sí.
Potser
bé, doncs aquestes són algunes de les que ara de setembre a desembre han anat pujant, i bé, doncs, també es van prestant molt bé. I després d'infantil, així fent un resum ràpid, podríem destacar que potser no es presta tant al Geronimo Stilton, però segueix, que no hi ha cap de les de la sèrie de Tina Superbruixa, quan també en altres ocasions eren un èxit total i en aquesta vegada no surten entre els més prestats, ni cap de la Penya dels Tigres. Per tant, com que les modes i els corrents van canviant, surten altres coses publicades,
sí,
i com que els nens es mouen molt això, no?, perquè llegeixen tot...
I ara què?
I ara hi ha molt de...
Anava a preguntar si hi ha alguna cosa de Frozen o no.
No, bueno, la pel·lícula sí que la tècnica va sortint, però saps què passa? Que de llibres així de Disney... No acostumem a comprar més.
D'acord, que és un posicionament, també.
Sí. I ara el que amb nens més grandets, el que estan totalment atrapats, és amb El diari de Greg. aquest sí, que és la història doncs, d'un nano d'institut, i explica en forma de diari totes les seves vivències i les seves històries, i a més és un format també que els és molt fàcil de llegir, perquè és molt, molt gràfic, també fa dibuixets, és com un quadern, com un diari.
D'acord.
I la tipografia també és com així, com molt manuscrita, i fa dibuixets, i fa esquemes, i és divertit, i aquest es demana contínuament, contínuament, i queda en aquest rànquing de més prestats.
El diari de grec.
El diari de grec. Mm-hmm. I així, pels més petitets, en el número 1 tenim l'Illa de les 160 diferències, que aquest sí que l'havia portat, que és un llibre de format gran. És una història, que, bé, un argument que es va seguint, però la gràcia és que són reptes de buscar diferències. La primera imatge has de buscar una diferència, a la segona imatge potser n'has de buscar 4, a la segona 7, i cada vegada la cosa, els dibuixos són amb més detalls.
Amb més complexitat.
I per tant s'han d'esmarar més a buscar aquestes diferències. És un llibre-joc amb unes il·lustracions molt boniques i bé, doncs, és just que estigui la primera. I què més per aquí que vulgui destacar? Ah, sí, a novel·la juvenil, a part dels de lectura obligatòria, perquè evidentment aquests també, quan fas el rànquing, surten, no? I aquests els trauria, tipus Interrail, o La noia de l'escapotable, El manuscrit del segon origen, o Raquel.
Encara surt El manuscrit del segon origen?
Sí, sí, sí. Perquè són lectures obligatòries, a part que algú tingui la curiositat de llegir-lo.
D'acord.
Aquest seria com
a... O sigui que encara és lectura obligatòria.
Sí. Sí.
Doncs deu fer com a 30 anys que és
jo
lectura obligatòria.
Sí.
Eh?
Sí, perquè a mi ja em va tocar.
Per això anava a dir, deu fer com a 30 anys. Bé, un dia hauríem de repassar les escoles quines són les lectures obligatòries. Però home, que no he escrit El segon origen de Pedrolo continua sent un llibre de lectura obligatòria.
Sí, llavors clar, doncs, també està molt amunt. I d'aquesta novel·la juvenil, en el número 5 tindríem En flames, de la Susan Collins, que és una de les parts de... d'aquesta trilogia, ara m'he quedat en blanc.
No, tu sabré dir.
Ja sortirà. Després tenim Amanecer, de la Stephenie Meyer, que és l'autora també d'aquells llibres de vampirs que també es van fer les pel·lícules, Lluna Nova, totes aquestes. Després tenim Voldria que fossis tu, de la Lorenza Bernardi. En el segon lloc, Buenos días, princesa, de Blue Jeans. Blue Jeans és un autor així mig amagat, que també va néixer d'internet, va començar escrivint en blogs d'internet, i al final s'han publicat els llibres i també són molt demanats. I en el primer lloc, El corazón de Hannah, de la Rocío Carmona. Per tant...
I aquest és el palmarès general, que déu-n'hi-do, eh?
Sí.
A la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Vinga.
I llavors he portat
recomanacions. Més enllà d'aquesta Casa del Petó, d'aquest conte que serà protagonista de l'Hora del Conte del 20 de febrer, dos llibres més.
Sí. Un és de format, el tenim a la sala infantil, és un format quadrat, petitet, molt bonic, es titula Manual del buen paseante. Descripción en 20 puntos. L'autor és Raimon Juanteny i està editat per Factoria K de Libros. És una firma que depèn de Calandraca, i Calandraca és una editorial que fa coses maquíssimes. Per tant, tot el que ve d'això, de Factoria K de Libros o de Calandraca, té
una
garantia.
Exacte, eh? És un llibre molt bonic.
És un llibre molt bonic i jo crec que és d'aquests de regalar a adults.
Manual del buen paseante.
Té un pròleg, el pròleg l'ha escrit el Carlo Noré, que és un dels promotors del moviment Slow. I el llibre doncs, té molt a veure
amb aquest esperit
no? D'anar a passejar amb, seguint aquests 20 punts que proposa el llibre, traient-nos al damunt doncs, les presses, els agòbios,
gaudir del paisatge, de l'entorn,
gaudir del plaer
moment,
de passejar per passejar. I aquestes pautes doncs, no podem llegir-ne alguna. Punto 1: el buen paseante sale a passear quan le apetece. Començaríem així. Les il·lustracions són amb uns tons pastels, uns tons crus, que també donen aquesta sensació de calma. El punt número 2, el buen paseante nunca tiene prisa, el buen paseante siempre luce una ligera sonrisa, i ens va dient doncs, que és molt bon conversador, que és cortès, que s'entreté amb els petits detalls i també doncs, és capaç d'observar tot el global d'un paisatge.
Va ser una visió molt idealitzada, eh?
Sí. Sí, sí. I penso que és un llibre molt, molt bonic com a regal.
Amb unes il·lustracions de tons molt suaus, ocres, de tons càlids, però molt suaus.
Sí. I al final, el 19, el buen paseante vuelve a casa cuando le apetece.
Aquí les il·lustracions ja són de nit.
Sí. I el 20, el buen paseante siempre duerme bien. I aquí s'acaba.
D'acord. O hauria de dir, solo duerme mal per altres coses que no tenen relació amb el passeig. El manual del buen paseante.
I és això, no? Un petit llibre per descobrir doncs, aquesta essència de les coses petites, però que també es poden fer feliços fora doncs, això, d'aquestes presses.
Llibre d'aquells de detall, eh? Si algú algun dia vol fer un detall,
sí,
doncs
sí,
aquest
sí,
és un llibre d'aquells de detall.
El tenim a la sala infantil, com bueno, dedicat a nens
sí,
i nenes
sí, sí,
a 7, 10 anys.
Però perfectament pot ser un detall.
Per adults doncs, també és molt vàlid, o per mirar amb nens, no? I bueno, tenir aquesta visió de tranquil·litat i de calma.
I aquí en va un altre de més gran, de format, amb uns dibuixos molt bonics.
Aquest es diu Los Cinco Desastres. És de Beatriz Alemanya, que és una il·lustradora italiana que està tenint molt, molt d'èxit i, de fet, aquest llibre originàriament el va publicar una editorial italiana que és ara una de les punteres en àlbums il·lustrats. I ara doncs, es fa aquí a Buen Paso, que també és una altra editorial molt destacada en aquest tipus de llibre. I bé, doncs, quan comencem ens trobem amb la presentació de cinc personatges, aquests cinc desastres, que cadascú doncs, té una característica que fa ser un desastre. Al principi, el primer és un personatge que té forats al mig de la panxa, i aquest seria el seu desastre. Un altre, que està com plegat en dos, és com un paper plegat en dos, i aquest seria el seu desastre. El tercer és que és blandito, sempre cansado, medio dormido, ens diu el llibre.
Amb un aspecte més o menys de cuc.
Sí. L'altre sempre està al revés, amb el nas cap avall i les cames cap amunt, ens diu. I el cinquè, que ens diu mejor ni hablar, el quinto era un estropicio de la cabeza a los pies, un amasijo de rarezas, una calamidad. I tots aquests cinc personatges viuen en una casa també d'estartalada, de caldo. I...
O sigui, tots viuen en comú,
sí,
en
sí,
una
sí,
casa.
Viuen junts, en una casa...
Absolutament
sí,
desmanegada.
Sí, bastant desastrosa. I un dia, diu que no sap d'on, arriba algú que és la perfecció. Con bello, liso, perfecto, la nariz en el lugar de la nariz, tot el seu lloc, sense forats. I llavors bé, la història ve en què passa quan es troben aquests cinc desastres
amb la perfecció.
Perfecta.
Sí, gairebé una metàfora de moltes de les qüestions de la vida, eh?
Sí, els dibuixos són divertits, són sorprenents, perquè els personatges...
I molt
són...
cridaners, a doble pàgina, tots ells.
Aquests personatges no són persones ni són coses, és com una cosa molt imaginativa, molt creativa, i al final dona també per la reflexió, no?, de què passa quan algú és perfecte.
Exacte, doncs, davant de la imperfecció que és pròpia de la
condició
humana.
Considerar-se un desastre quan en realitat tampoc
no ho és. Potser no ho és tant, i el perfecte també, segurament, és imperfecte en moltes ocasions.
Exacte.
El llibre és Los Cinco Desastres. I amb què acabem?
I per acabar, ens voldria llegir al principi, i en aquest cas, com que celebrem els 150 anys de l'Alícia en Terra de Meravelles, he portat aquest exemplar.
I això és una il·lustració de Lola Anglada?
Això és Lola Anglada, la traducció és de Josep Carné, i és de l'any 1900...
Sí, poca broma,
poca broma. És de l'any 1927, la primera edició, que evidentment aquest exemplar no ho és, però de totes les Alícies que tenim a la biblioteca, doncs he volgut portar aquesta, perquè el text s'ho val.
Quina edició més bonica, per
molt
això,
maca, sí, i a més aquestes il·lustracions...
És a dir, això és una reproducció de l'edició original...
Sí, aquest es va editar l'any 86. I, clar, aquestes il·lustracions maquíssimes de Lola Anglada, amb unes caplletres, amb unes cenefes al dalt de les pàgines...
Vaja, és una joia de veure.
Sí, és molt bonic, i les il·lustracions del llibre original, doncs, passades pel sedàs de Lola Anglada, i bé, doncs me la va
llegir. I amb la traducció de Josep Carné, que és com... Esclar.
Sí. I diu...
Vinga, és el capítol 1, així comença Alícia, el País de les Meravelles.
El capítol 1, Llodriguera Vall. Alícia començava de cansar-se de seure al costat de la seva germana, en el banc, i de no tenir res a fer. Una o dues vegades havia espiat en el llibre que la seva germana estava llegint, però aquell llibre no tenia sants ni diàlegs. I de què serveix un llibre, pensa Alícia, sense imatges ni diàlegs? Així doncs, estava cavilant, també com podia, perquè el dia xafugós l'havia deixada tota ensonyada i estúpida. Si el plaer de fer una cadeneta de margaridoies valdria la pena d'aixecar-se i collir les margaridoies, quan de cop i volta un conill blanc d'ulls de color de rosa va córrer al seu mateix costat. No hi havia res de molt extraordinari en això. Ni Alícia va trobar tan fora de costum de sentir que el conill remugava «Ave Maria! Ave Maria! Arribaré tard!» I a partir d'aquí, el conill entra al cau.
Margaridoies.
Margaridoies. Josep Carré.
Que són aquells mots de la llengua gairebé perduts, però margaridoies. De Lewis Carroll, Alícia, el País de les Meravelles, o En Terra de Meravelles, com és la traducció en aquest cas, en aquesta edició, que és una de les moltes que podeu trobar a la biblioteca.
Tenim de més modernes, de més adaptades, de menys...
Però vaja, que és una de les que més estima la Marta,
i per això
la portada. 11:45, tornem en 15 dies, que haurà passat Carnaval, sí? Estarem ja a les portes d'aquest 20 de febrer i, per tant, a punt de parlar de noves activitats a la biblioteca. Recordeu, finalment, dilluns de Carnaval, biblioteca tancada al matí, dimecres de cendra, biblioteca tancada al matí, dimarts de Carnaval, biblioteca tancada a la tarda. Aquest és l'horari específic d'aquests 3 dies de Carnaval. Marta, gràcies.
Gràcies.
Bon Carnaval.
Igualment.